possible a judicis penals, a crims vinculats a l'època del franquisme?
Sí, jo penso que no, però per dos problemes. Un seria de tipus físic, perquè realment pues, aquestes persones que hagin pogut cometre delictes durant el temps del franquisme, ara en aquests moments ja són morts, o sigui, està provat que no queda cap persona que es pogués perseguir per aquest delicte. Però també penso, una mica arrel del que comentava el Manolo, que aquesta esmena que es vol afegir a la llei per acontentar d'alguna manera Esquerra Republicana, dient que la llei d'amnistia s'interpretarà d'acord amb el dret internacional, realment és quelcom obvi, perquè són totes les lleis que s'han d'interpretar d'acord amb el dret internacional. Per què intenta fer-se aquesta esmena? Doncs per perseguir, ja ho dèieu vosaltres molt bé, els delictes de lesa humanitat, no? Que són, no prescriuen i tampoc són amnistiables. Però aquí ens trobem amb un important problema, i és la irretroactivitat de la llei penal. És a dir, la llei penal mai pot ser retroactiva quan és perjudicial per al reo, com en aquest cas, no?
És a dir, aprovar una llei ara que podria anar en contra d'una persona que hagués comès un crim en el passat no se li pot aplicar, per entendre'ns, no?
No se li pot aplicar.
Bàsicament perquè podria denunciar pràcticament que és una llei feta a mida.
Exacte. I a més això ja es va considerar des de Beccaria, que és el penalista des del segle XIX. O sigui, en el fons és un principi d'humanització de les lleis penals. Vull dir.
Clar, el problema, diguem-ne, és que, com molt vostè diu, els crims de lesa humanitat no prescriuen i no són amnistiables d'acord amb la jurisdicció internacional, però en canvi aquí no s'han pogut investigar mai.
No s'han pogut investigar...
Perquè hi ha hagut aquest tap, diguem-ne, aquest bloqueig al Tribunal Suprem, no? Però vull dir, ho dic perquè a mi em sembla tan evident un raonament, el que fèiem anteriorment sobre un codi penal fet ara per aplicar al passat, com aquest altre que estic fent, no? I en canvi un es diu que no serà mai viable i l'altre fa molt temps que l'estem aplicant.
Sí, és veritat això que tu dius, però el que passa és que jo penso que la llei d'amnistia de l'any 77 es va fer no solament per intentar posar pau posar pau en totes les bandes, perquè el que passa, i per això Podemos i PSOE no vol fer una derogació de la llei, sinó aquesta esmena, és que si obrim el melón de tota aquesta situació derogant la llei d'amnistia, llavors es podrien perseguir tots els delictes, no solament els delictes comesos pels franquistes, sinó també, com ara dèieu, pues el crim de Paracuellos o vés a saber. Llavors, jo crec que aquesta llei pot ser perjudicial, però en el fons és més beneficiosa per al conjunt de la societat. Perquè si comencéssim ara a perseguir aquests delictes, més que intentar posar pau a la memòria històrica, encara, no sé, treuríem les ferides que podríem dir que ja estan tancant-se. No?
Cosa que sí que és veritat, diguem-ne, que quan deia, no, inicialment a la intervenció, que tampoc es podria perseguir ningú perquè són morts, vull dir, són morts els dos bàndols, no? Vull dir que tampoc es podria arribar a perseguir ningú de cap bàndol, diguem-ne.
Exacte.
Perquè no existiria la persona física, no?
Clar, llavors també podríem tornar al principi i preguntar-nos si tot això val la pena fer-ho, perquè que no sigui un tema purament ideològic i polític, però que no pugui traduir-se en res concret. No?
Quan va sortir la notícia, vostè, des d'un punt de vista legal i tècnic, entenia la discussió, i quan va sortir, no em refereixo ahir al ministre Bolaños dient que no es podria fer, sinó a abans d'ahir, no? quan el titular gran, per entendre'ns, no, era sobre la porta a jutjar crims del franquisme a Espanya.
Sí, jo el primer que em va sobtar, i t'ho dic perquè, mira, aquesta pregunta és graciosa perquè ho vaig comentar amb molts companys, la irretroactivitat de la llei penal, saps? I això, però vaig trucar amb un company, però escolta, tu has vist això, aquesta notícia? I tothom li va venir al cap aquest problema de la irretroactivitat, que és un principi informador del dret penal més important, podríem dir, que inclús una llei, perquè són principis informadors de les lleis. I per tant vaig veure que tindrien unes traves legals i potser aquí aquesta contradicció que tu deies, com pot ser que el mateix ministre del partit hagi tingut que recular hores o dies després de treure pues, aquesta notícia, perquè potser algú no li va assessorar, tindrien que haver-se assessorat una mica amb el Ministeri de Justícia o els lletrats del Ministeri de que aquí hi havia un problema legal important i per això no es podrà dur a terme aquesta llei, almenys en la els termes que s'estaran intentant.
En Lluís Balló és advocat penalista i avui li havíem demanat si podia intervenir uns minuts al programa per aclarir aquesta qüestió. Jo crec que és més clara, l'explicació no es pot donar, per tant, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Per tant, això ens torna una altra vegada en el terreny que estava plantejant tant el Manolo com el David com la Teresa, que és en el del terreny polític, no? És a dir, d'entrar en la discussió, al final, d'alguna manera, de tornar a qüestionar com es va fer aquest règim del 78, no? Perquè feia el Manolo aquesta puntualització molt interessant d'aquesta llei d'amnistia, diguem-ne, anava bé a tothom, no? I quan l'estàveu negociant o s'estava transaccionant, no? Seria la paraula tècnica, diguem-ne.
Si em permets, voldria dir una anècdota. I vosaltres traieu les conclusions. Una tarda, a les 4:30 o 5 de la tarda, al ple, vaig al bar interior, que no entren els periodistes, i me trobo a Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, prendre-se un cafè. I me diu, Manolo, què has de tal? Em posa allà al costat a prendre un cafè. Zapatero i jo, a partir d'aquell moment, vam ser molt amics, tots els temps que vam estar junts, i després, quan va ser a la Moncloa, me va utilitzar com a, en algun cas, per inspirar a certes coses. I en altres no em va fer ni punyetero cas i va tenir les conseqüències en la Casa Blanca. D'això no vull parlar ara. El tema que vull parlar...
Home, sí que m'interessa molt, que no t'ho
no, 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 no. Jo explicaré tot el que vull. Ja tinc 78 anys i se n'entorn ja. Aleshores, en aquella conversa que prenem cafè, no sé què, el debat de que anava, i me diu, dice, esto para mí es más incómodo. Dice, porque, claro, mi abuelo, ja sabeu, su avi, que va estar expedientat, que era maçó, que no sé què, que va ser militar, que va anar amb Franco a la repressió d'Astúries, etc. Ell era republicà. I diu, mi abuelo, le castigó la carrera, le castigaron, lo pasó muy mal, y no sé què, no sé cuántos. ¿Vale? I va explicar la seva banda. I el vaig dir, José Luis, acabas d'encontrarte con un tío que te explicara lo mismo en el otro lado. Mi abuelo fue expropiado los bienes de mi casa, a mi abuelo lo cogieron, se lo llevaron a Castellón, ni juicio ni historias, lo tuvo 2 años en la cárcel, digo, y esos 2 años esperando la muerte, porque ya le dijeron a mi abuela que le iban a matar, ¿vale? Y no le llegó la muerte, y salió liberado, y bueno, pasaron muchas desgracias en mi casa a consecuencia de eso, digo, pero salió liberado. Por lo tanto, tú y yo, nuestros abuelos, digo, ¿tú crees que vale la pena insistir en eso? I el tio va fer un silenci. Des d'aquell dia vam ser íntims amics, però íntims amics. I algun dia contaré alguna de les gestions pseudodiplomàtiques que vaig fer pel Vaticà, pel senyor Bush de la Casa Blanca, etc. Algun dia ho contaré. Aleshores, clar, aquí hi ha un problema molt seriós, i és que som fills d'una realitat històrica. Mos agradi o no mos agradi. I, clar, si tu vols aixecar les arrels del terreny, sobretot els que m'han nascut al món agrícola, és clar, quan aixeques el terró, surt el que surt. Per tant, és molt perillós.
Aquí, a veure, David no. I la Teresa.
A veure, jo, més enllà del tema penal, que jo crec que realment és complicat i és possible que una llei d'amnistia en un context com l'espanyol de la transició tingués una certa operativitat. Però per mi, jo posaria més el focus en la reparació de les víctimes. O sigui, jo no crec que... O sigui, no sé si hi ha casos realment...
En la teoria del Tribunal de Karlsruhe, oi? Que sí?
Exacte. Jo posaria més l'accent en la reparació de les víctimes i, sobretot, les víctimes del franquisme, perquè al final és veritat que va haver Paracuellos i va haver durant la transició, diguem, en aquesta amnistia de l'any 77 també es va amnistiar Gendeta i del FRAP i del Grapo.
I els assassins de Carrero Blanco tots.
Exacte. I el que passa és que és veritat que no sé si és comparable, diguem, aquests casos concrets amb els 40 anys de franquisme, amb tot el genocidi, que això ho ha dit el Paul Preston, diguem, que ja després de la Guerra Civil, amb els milers de gent que estan, que no se sap ni on estan, els milers i desenes de milers que van ser jutjats en Consell de Guerra i afusellats, i en fi, i amb tot el canvi que hi va haver d'ordre social, social, d'alguna manera, no? Vull dir, durant 40 anys, al final es va canviar l'ordre social. Les famílies que havien sigut republicanes doncs, van perdre els seus patrimonis, famílies que venien, diguem, que havien sigut, que es van sumar al bàndol nacional, doncs van tenir privilegis, van tenir estancs, van tenir no sé què, vull dir, es va canviar tot l'ordre social, i al final... al final el que hi ha és milers i milers de persones a les quals no se'ls ha fet, jo crec, des del meu punt de vista, jo també puc parlar des del punt de vista personal, però no vull fer-ho, però no se'ls ha fet una reparació com cal. O sigui, no s'entén, i és il·lògic, com diria el Manolo, que no haguem buscat els cossos de la gent que no se sap on són. És que això és increïble en una democràcia occidental.
Escolta, el drama d'aquesta llei...
La primera cosa és saber la veritat. Saber la veritat. On és cada cos? Què va passar? Com van fer a Sud-àfrica, la Comissió de la Veritat. I un cop sabem la veritat, fem algun tipus de reparació simbòlica i si, escolta'm, i si arriba el cas, també patrimonial en alguns casos concrets. Uh-huh. Escolta, i jo no crec que... No sé si això s'acaba al món o no, però la sensació que s'ha tingut, que s'ho conec jo més, des del bàndol republicà, des del bàndol de les víctimes del franquisme, és que se'ls va dir, escolta, vosaltres sou el preu que hem de pagar per fer la transició. Uh-huh. I, escolta, pues paguem el preu, vale? No reclamarem, no anirem a buscar a l'assassí o al senyor que no sé quantos. Però és que almenys, no sé, demanem-nos que algú demani perdó.
No, però ho dic perquè això em sembla molt interessant, justament perquè... segurament perquè la llei avanci, totes les negociacions s'han de fer sempre des de posicionaments molt maximalistes, eh? I és veritat que el Joan Tardà, la llei de memòria històrica, aquesta i l'anterior, és a dir... anys i anys, diguem-ne, de batalla, no? Però també a vegades sap greu, diguem-ne, que hi hagi determinats documents que no acabin arribant a bon port, per exemple, per enfocar coses com aquesta, quan puguin quedar encallats amb debats com aquest altre, que quanta estona hem necessitat de parlar amb el Lluís Batlló per saber que no tenia cap sentit? 4 minuts? No?
Sí, en canvi.
Ja ha perdut, hi ha hagut la discussió política i l'enfrontament, i encara l'anirem arrossegant, no? Segurament, però una cosa que ja hem parlat amb un advocat i en 4 minuts ha quedat resolta, escolta'm, ja no tenia sentit ni presentar-ho, no? Teresa.
Jo vull afegir molt breument, perquè estic d'acord amb el que heu dit, que a vegades als joves no els hi agraden les batalletes, i quan senten una tertúlia o una entrevista així ja tanquen, però jo crec que és molt interessant que en una tertúlia hi hagi gent que pot aportar coses del background que té el Manuel Milian. Això una cosa, i altra cosa és el que diu el David, reparació. Hi ha d'haver reparació per anar realment a una reconciliació de la societat. Ara és un bon moment, ho hagués estat abans si les coses haguessin fet diferents. Hem vist que era difícil fer-les diferents. Però jo crec que sí que aquesta reconciliació ara hauria de ser un punt de partida del PSOE, Unides Podem, etc. Com ens ha dit l'advocat. En fi, tot és fàcil, però ho has dit tu clar, m'ho has tret de la boca. Demanar perdó. Com a mínim, començar a demanar perdó avui i no acabar de demanar perdó fins d'aquí molts anys. Ja està.
A veure, va, és pràcticament 11:15 del matí. Abans d'acabar, si us vull demanar una opinió, aquests dies no hi estic entrant gaire, tampoc ho farem vosaltres, jo crec que ho hem d'anar comentant, però estem en un punt, parlo dels pressupostos catalans, vull dir que arriba un moment en què...
També és, molt és molt important, eh?
No, sí, és molt important, però també et diré que és una mica la sensació, escolta'm, quan ho sapigueu, ja veniu i ens ho expliqueu, diguem-ne, no? Perquè estem estancats, diguem-ne, un punt. Però és veritat que van quedar imatges que no estan mal, no? Diguem-ne, que és que... Escolta, veure Junts per Catalunya i la CUP tancats, sense Esquerra pel mig, diguem-ne, per veure si aconseguim desencallar un acord per tirar endavant els números. A veure, vist des de fora, té la seva gràcia. I que el mateix dia que el Pere Aragonès truca a la porta dels comuns per dir-li, escolta'm, que m'ajudaràs amb això, a l'Ajuntament de Barcelona, al senyor d'Esquerra Republicana, Ernest Maragall, li tanqui la porta als morros a Ada Colau i li digui, jo dels teus números no en vull saber res... No, ja pots riure, David. A mi...
No, és una mica Monty Python, jo estic d'acord.
A mi t'he de dir que sí. Una mica de gràcia, i ha arribat un punt que prefereixo prendre-ho així, també m'ho fa.
Saps què vull dir? Però aquí l'important, diguem al final...
És molt seriós, eh? L'important... Ja no, dic així, broma, perquè és divendres, estem aquí...
No només pels pressupostos en si, que és molt important. És que
estem... I explica molt el que està passant al país, també.
Estem assistint a un canvi de majories al Parlament. A un canvi d'aliances. I això té unes conseqüències, que ara, a lo millor, no són tan evidents, però al final ho acabaran sent. O sigui, jo... si la CUP marxa, diguem, que jo crec que és l'escenari en el qual ells estan ara, diguem, i passa a l'oposició, el govern independentista d'Esquerra i Junts no té més remei que buscar aliats no independentistes. I aquest és un escenari que no estava sobre el paper, almenys en els pròxims 2 anys, i ara s'avança un temps, i per tant entrem en un nou tauler polític. Un nou tauler polític on hi haurà pactes transversals al Parlament, on segurament el PSC, potser no els pressupostos, però altres lleis, sí que jugarà un paper més important, i llavors caldrà veure com els diferents actors s'acaben recol·locant. Jo crec que, per exemple, Esquerra no ja li va haver el pacte amb els comuns i prefereix no pactar amb el PSC perquè això li restaria poder de negociació a Madrid, però jo crec que per Junts, per exemple, això serà un problema, perquè hi ha una part de Junts que no sé si està molt preparada per un escenari de pactes amb comuns i PSC. Ja veurem.
Jo crec que hi haurà part de Junts que estan en una espècie de dislèxia mental, sí, o esquizofrènia personal que no ens expliqui. Anem a veure. Quan un ha conegut una mica el que ha sigut la gènesis prioritària precedent de Junts, un no s'explica certes actituds. Perquè, clar, després de 30 i escaig d'anys col·laborant amb el senyor Jordi Pujol i fent moltes coses junts, i financiar-me a mi en 1 milió de peles per crear el Partit Popular, el que va ser al principi, és clar, un se mira les coses d'una altra manera. Per què? Perquè veu una cosa, que el senyor Jordi Pujol va construir una Catalunya determinada, amb alguns tics pot ser exagerats, però, cuidao, va construir una Catalunya real, d'una classe mitja burgesia, petita burgesia consistent, i que va fer créixer econòmicament de manera espectacular a Catalunya. Que al final van haver desviacions, ja no entro. Que van haver abusos, ja no entro. Però parlo en el fil de la qüestió. Aleshores, què passa? Que els fills de Jordi Pujol són Junts i són PDeCAT. Són hermanos separados, Caín i Abel, però és igual.
Junts per Catalunya, diguem-ne, ja com que s'ha anat refundant.
Sí, claro, però...
I dins mateix de Junts.
Sí, però Pol... Que té una gran d'arrel,
I ningú vol perdre la cadira, sí, per sí. Això n'hi ha tants.
Sí, però que neguen el que vulguin. Jo sóc fill de mon pare i ma mare, no hi ha tu tia. A mi, com diuen la tradició dels jueus, sóc fill de ma mare. Mon pare està per veure, vale? No, si és que hi ha que parlar clar. Perquè si no parles clar, la gent no entén el que està passant. ¿Vale? I aquesta gent, evidentment, sentar-se amb la CUP anticapitalista, si és el contrari del que és l'origen, la fundació i l'evolució del partit de Junts. És que hi ha coses que són paradoxals per se. I aleshores, clar, ahir és on no veig jo la lògica perquè la gent entengui el que està passant. A mi, quan s'arriba un pressupost, tinc una màxima molt clara. El pressupost és universal. Afecta a tota la societat. I no s'hi val. Indepes de no indepes. Aquesta discriminació inicial ja no s'hi val. Perquè els no indepes són catalans que treballen, paguen impostos i estan a Catalunya. I els indepes són catalans que treballen, paguen impostos i estan a Catalunya. Per això, fixeu-se bé que Tarradellas mai parlava catalans, ciutadans de Catalunya. Això ho tenia clar des de Sant Martín de Bo. Les moltíssimes hores que he passat jo amb ella a Sant Martín de Bo. I ho tenia claríssim, no s'ho va inventar l'arribar aquí. Aleshores, clar, estos matisos són importants. Jo crec que hauríem de parlar contra els partits que governen, els que siguin, de dretes i d'esquerres, hauríem de parlar contra en que governen per tothom. Per tant, han de ser interessos socials objectius. No subjectius, objectius. I aquí és on jo poso en qüestió tota aquesta parsimònia i tota aquesta comèdia de si jo, per aquest sí, l'altre no, etcètera, etcètera. I no vull parlar ja de CUP. Vale? Perquè...
No vols parlar, però està assegut allà amb una taula.
No, però no vull parlar de CUP, però no, perquè és que...
Ja entenc per on vas, diguem-ne.
No, és que seria cruel.
Jo sí que en vull parlar.
És que seria cruel, perquè, clar, a mi la senyora Anna Gabriel, vivint la glòria en Ginebra, doncs me fa mal olor. I sé per què dic que me fa mal olor. Aleshores, clar, aquesta gent què fan? La teoria que jo tinc, l'ultraïsme. És a dir, jo vull arribar a ser independent. No, però no mos quedem a l'Ebre. No, hem de passar a Vinaròs i anem a Castelló, segons si podem València. No, escolta, mataràs la independència de Catalunya. M'entens? És a dir, l'ultraïsta és aquell que posa tan lluny la pilota que mai podràs arribar. Per tant, què està fent? Matant-te la causa. Ho dic ben clar, matant-te la causa. I això sistemàticament és el procediment de la CUP.
Passa que no, no hi ha cap qüestió independentista, eh? A la taula de debat ara, diguem-ne, estem els números i...
Sí, sí, però mira com actuen.
Bueno, però sí que és veritat que la CUP ha dit que s'ha de posar les bases de l'autodeterminació. Vull dir, al final...
Sí, però la discussió del pressupost...
Però al final...
I el referèndum aquest any. I el referèndum aquest any.
Jo no dic que no sigui independentista la CUP.
No, però vull dir...
En aquestes reunions, diguem-ne, al punt on estem, diguem-ne, ara, quan ja ens assentem, ja diem, a veure, Hard Rock, si no, tants diners, protecció social, no pisos, tants diners...
Sí, sí, però no és aquesta. L'ús de la qüestió no és aquest. O sigui, la CUP...
I segurament per això... costa tant arribar a un acord, perquè quan un senyor s'asseu amb uns números i diu, parlem dels números, no, parlem d'una altra cosa, diu, no, parlem dels números,
bueno,
no, parlem
d'una altra cosa. I perquè no? Tu, si poses els números, pots posar-los com a excusa per no haver d'entrar en l'altre tema. Si tu entres a pactar amb números i estàs disposat a negociar, és una cosa. Si poses uns números i no estàs disposat a negociar, segurament és perquè no tens voluntat d'arribar a un acord. I per què no tens voluntat d'arribar a un acord? Perquè tu vols marxar. vull dir, perquè ja... O sigui, aquí el tema és que jo crec que la CUP està incòmoda amb la direcció del govern.
Però per què està incòmoda? Perquè la CUP, per mi, i perdona que et talli, no s'ha sabut adaptar. Vull saber si entén què vol dir fer política. Política en un Parlament, no només política al carrer. I llavors jo tinc aquesta sensació, conec molta gent de la CUP, la respecto molt, però jo tinc la sensació aquesta. Els pressupostos, com ha dit el Manolo, són universals, són per tothom. I, per tant, jo sí que aquí vull posar en valor veure com el president de la Generalitat, que ha estat bastant criticat en molts llocs, ha volgut fins al final, està volent fins al final, governar amb la majoria que li ha donat suport, i per això va dir aquella frase, a vegades la política no és gratis, una cosa així es va dir l'altre dia. Per tant, a mi, jo vull posar això en valor. Ho intentarà fins al final, però com veu que la CUP no respon, doncs se n'haurà d'anar a buscar altres socis, i per tant, a mi em sembla que fa molt bé, perquè no es pot no aprovar uns pressupostos que són post-pandèmia, perquè no en tenien.
És una catàstrofe.
Si no, seria, des del meu punt de vista, una catàstrofe. I per què? Perquè la CUP vol fer debats, però no en sap fer de debats, no en sabem fer. Probablement ningú, això que quedi clar. Però la CUP no els fa, aquests debats, perquè aprovar el fet de l'esmena per una xifra molt petita, doncs no.
Bueno, aquí el que sorprèn és que fa uns mesos la CUP semblava que havia fet un gir pragmàtic. O sigui, recordeu que van pactar la investidura en 15 dies.
Sí, sí.
I va ser Junts els que van estar fins a l'últim moment...
I com que hi havia molts dubtes, van posar aquest límit de 2 anys per fer la construcció de... I els 2 anys s'han convertit
en 6 mesos.
Bueno,
no. S'han acurtat.
Per això, vull dir que
clar,
hi,
o sigui,
hi ha
aquí,
moltes coses...
Aquí la sorpresa no, o sigui, no, ve d'aquí. Sí, la sorpresa ve de que tu vens de signar un pacte, diguem, per 2 anys almenys, i que als 6 mesos veus que la CUP té vertigen, que a la CUP no li agrada... La política del govern, la política de diàleg amb l'Estat, no li agrada això, però vaja, jo també diria, escolta'm, que Esquerra no va enganyar ningú, a les eleccions, ja sabies tu què faries, sí, sí. Ja sabies tu què farien, per tant, aquí, el que ha passat és que a dins de la CUP els sectors contraris a això han anat guanyant pes i s'han imposat.
Aquest debat dels pressupostos arrenca dimarts al Parlament. Aquest dilluns és l'últim dia per presentar
exacte,
esmenes.
Dimarts
arrencarà el debat parlamentari. Ara veig que el PSC també envia fotografies de com han registrat la seva esmena al Parlament de Catalunya al llarg del dia d'avui. A veure com avancen aquestes negociacions. Ja ho sabeu, ahir l'última imatge que ens va quedar era la de Junts per Catalunya tancat en un despatx amb la CUP i a l'altre despatx Esquerra Republicana tancada en un despatx amb els Comuns i a l'espera que en un dels dos despatxos algú truqués a l'altre i digués, escolta, ja està, això ja ho tenim fet, veurem amb qui acaba sortint. Teresa Carreras, Manolo Milian Mestre, David Miró, un plaer, com sempre. Gràcies per haver tornat. Al matí a Ràdio Estelba, que fem una pausa per la publicitat i seguim amb més coses.
Ràdio Estel.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 1:45 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 1:45 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància.
L'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Black Friday.
Black Friday. Black Friday?
Black Fridays.
Perquè no et facis un embolic, Renfe llança la seva gran oferta des d'ara mateix. Només del 15 al 19 de novembre. Milers de bitllets a un preu increïble perquè acabis l'any estalviant i comencis el 2022 viatjant per molt menys. Només del 15 al 19 de novembre. No esperis el Black... Com es digui. Entra ja a renfe.com.
Cuando llega el frío, mis huesos y articulaciones lo notan. ChondroHelp, de Laboratorios Marnis, contiene una alta concentración de condroitina, glucosamina, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Disfruta de la movilidad de tendones, ligamentos y cartílagos. Compra ahora ChondroHelp y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 ChondroHelp y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Cada cop són més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
El dissabte 20 al matí he quedat amb la meva futura vocació. Parlarem, ens coneixerem, a Blanquerna.
Vine a les sessions informatives Blanquerna. 20 de novembre a les facultats de Comunicació i Relacions Internacionals, de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport i de Ciències de la Salut. Consulta els horaris a blanquerna.edu.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Sèrraga, com estem? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Pol.
Olga Vallejo, com anem?
Bon dia, molt bé.
Heu notat que és divendres o no? Va tan bé el dia.
Encara no som conscients. Mira, jo he començat el dia perdent el bus. Per tant, no sabia quin dia era. Però...
Ah, no. Sí, però mira, si el perds dilluns...
Sí.
Dimarts el pots tornar a perdre. Però divendres això ja no pot...
Molt bé,
això
molt bé.
Ja no pot...
Però el que vosaltres no sabeu és que avui és el dia mundial... De
perdre el bus.
De permetre't un dia dolent. Què us sembla?
No, jo no el vull avui.
No?
No, avui no. Ja me'l faré un altre dia, me'l guardo.
Vinga, doncs guarda-te'l. Però, com ja sabeu, que cada dia, cap a les 11 aproximadament, busquem un altre punt de vista. Com cada any, Pol, per aquesta època, torna el gran recapte d'aliments.
Sí,
de fet, ha donat el tret de sortida avui mateix. Avui en parlarem amb Oriol Berenguell, és director del Banc dels Aliments a les comarques de Lleida, i també amb Pepe Martínez, que és voluntari del gran recapte.
A veure, Pol, si jo et dic Laura Palmer... Et quedo, reconnectes amb
quedo,
un...
Quedo
sí,
fred,
eh? La gent del Cooper...
Blanc, eh?
Sí? Bé, veig que et sonen aquests noms.
Sí,
avui
senyora.
En parlarem amb l'Helena Neira, periodista i professora de la UOC, d'una sèrie que va ser la sèrie dels 90. Estem parlant de Twin Peaks. Una sèrie que tenia una música meravellosa.
Una música molt especial que ens agrada. O sigui, ens va tenir com l'ai al cor, no?, durant els 90. Jo era ben petita, però em va enganxar, eh? Estava allà al televisió, que ja no ens acostumem a veure les sèries des del televisió.
Això la miro a la tele encara, eh?
Tu encara les mires a la tele?
Sí, en gran.
Home, i tant.
Va, ui!
La feien... La feien
Telecinco,
ja
feien, era?
Feia Telecinco els dimecres a les 10 de la nit.
Cota,
mira,
seràs seguidor, eh?
Són de... grans, eh? Bueno, va, li posem música
sí,
o no?
Va, 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 anem, va. Proposem versionar, com sempre, el clàssic entre els clàssics d'aquí. Avui és divendres, ens ve de gust escoltar Camilo Sesto. I ja no puedo...
Sabem que t'agrada el pop rock i d'aquí que la primera i guanyadora opció que et proposo és el cover que em fa del clàssic El canto del loco.
Però, Pol, ja saps que a mi sempre, com a tu, ens va més el tema flamenc especial.
Ui, sí.
I alhora únic. Què me'n dius d'aquesta versió? Que no pot fallar en cap sarau? Ells són Los del Río.
Aquesta serà... Allà per aquí em diuen pels cascos l'original, sisplau. Sí, és certament... Hauria de ser l'original, però com cada guanyar una de les dues, la setmana et comunico, Mercè Rega, que la guanya l'Olga Vallès. Ah,
moltes gràcies per comunicar-me, gràcies.
Per 3-2.
El canto del loco.
Serà un vaticini del derbi de demà o què?
Bueno, jo...
Què?
3-2. No, espero que sigui 2-3.
Vinga,
va. Que vagi bé. Fins dilluns a les 8, per part meva. Siempre que me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una lora.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Dos minuts ara mateix que passen de 2:15. Bon dia de nou. Avui és divendres 19 de novembre d'aquest 2021. Dia, per cert, de fer servir menys coses. Dia oficial també de tenir un dia dolent. I si sou amants del joc de taula al Monopoli, també és el vostre dia. Programa 49 del matí a Ràdio Estel, tot preparat per acompanyar-vos, com sempre, a partir d'ara i fins a 2:15, a la producció en David García i en Galdric Pelegrí, i a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas. Vinga, va, que avui es dona el dret de sortida al gran recapte d'aliments. En parlarem avui, d'una banda, amb Oriol Berenguer, director del Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida, i també amb un voluntari del gran recapte, en Pepe Martínez, que està com a voluntari des de fa 4 edicions. Això serà cap a les 11. I els divendres, ja sabeu que toca parlar d'educació, tenim la matrícula oberta. Avui parlarem de l'exasperació dels pares i mares. Els divendres també ens haurà de saber i tu què mires a les plataformes digitals. Què us sona, no?, aquesta sintonia. Doncs Elena Neira, periodista i professora dels Estudis de Comunicació de la UOC, que ens ho deia la Olga Vallejo fa uns instants, ens parlarà d'aquest fenomen televisiu en aquell moment. Us en recordeu? Que va fer que estiguéssim enganxats al televisor setmana darrere setmana. Però als 90, tot aquest fanatisme amb les sèries era tan bèstia? Li preguntarem avui a la Neira. I acabarem programa... Ai... A veure com acabem avui programa. No sabem si sencers o no, amb la visita del presentador de Camins, ni més ni menys que ell, Rafa Sanahuja.
Comença la taula de redacció.
I és que el Rafa Sanahuja avui serà l'encarregat. Noies, què tal, Marta, Olga, bon dia.
Bon dia.
Serà l'encarregat de posar la lupa de cinema. Atenció, he carregat, eh? I em sembla que al final d'aquesta taula de redacció també el tindrem per aquí, que ens farà un petit avançament. Què us sembla?
Estem a l'expectativa.
Sí, escolta, has dit que avui és el dia... Com és? El dia de tenir un dia dolent, però és que això a Ràdio Estel, aquí als matins, no ens passa, no tenim mai que...
Està parlant Olga Vallejo en la veu de Marta Jarque.
T'he posseït. Clar, és que a més és divendres, vull dir, no, trobo que no s'escau.
Doncs no sé si hi haurà bones notícies o no, si l'Olga haurà dormit bé o no, i si hi ha alguna notícia que li ha robat un somriure. Sona Vallejo. Olga, com sempre, aquella notícia que no t'hagi deixat dormir.
Mira, sabem que hi ha moltes notícies que treuen la son i he començat tan malament el dia que m'he proposat posar el focus en les bones notícies. Perquè podria començar dient que Garbiñe Muguruza no és la protagonista de cap portada. Recordeu que hi vam dir, pararem atenció, encara que El País i La Vanguardia li dediquen un espai petit. A pàgines interiors millora la cosa, poc, però almenys hi apareix, aixecant el trofeu com a guanyadora del Masters femení.
I qui segur que s'ha anat a dormir content és C. Tangana.
Ha estat un dels guanyadors de la 22a edició dels Grammys Llatins. Ha guanyat el premi a millor cançó alternativa per Nominao, el de millor cançó pop-rock per Hong Kong, i a més el productor català Alice ha guanyat el guardó a la millor mescla pel disc El Madrileño. Un dels temes del disc és aquest Ingobernable.
No me vale con mis buenas acciones.
Sí.
Si no fos per la lletra, m'encanta.
Els migrants que estan també a la frontera, no, Olga, entre Bielorússia i Polònia, que, això sí, segueixen sent notícia.
Fa dies que hi ha milers de persones al mig del no-res, migrants que marxen dels seus països confiant que trobaran quelcom millor i es troben a la frontera amb temperatures sota zero, pocs aliments i que ningú els vol. Mentre Lukashenko tiba la corda amb Europa i el president bielorrus va traslladar els 7.000 refugiats a un refugi temporal. Diu que està disposat a repatriar-ne 5.000 als seus països, no sé si és gaire bona notícia, i exigeix a la Unió Europea que acollir 2.000. A l'espera que resolgui el conflicte diplomàtic, Alemanya, Angela Merkel, ja ha dit que no admet refugiats, però sí oferirà ajuda humanitària.
I la Covid i la sisena onada segueixen estant d'actualitat.
La Comissió Europea, davant l'arribada d'aquesta nova onada del virus, té un únic missatge, que és vacunem-nos. Mentre el govern estudia implantar el passaport Covid a altres sectors, a més de l'oci nocturn, creix el ritme de vacunacions a Catalunya. Això és una bona notícia. Alemanya, Angela Merkel, de nou, primera cancellera en funcions a l'espera que el socialdemòcrata Olaf Scholz es confirmi com a successor, ha anunciat un paquet de mesures entre les que està restringir l'oci als no vacunats i obligar els sanitaris a vacunar-se. Només es permetrà entrar a establiments i esdeveniments públics als vacunats, curats o que s'hagin fet un test. El problema és que hi ha molts alemanys que prefereixen fer-se un test cada dos dies que vacunar-se.
I a Barcelona també arriba la vacunació als sense llar i persones de col·lectius vulnerables.
La Fundació Arrels va organitzar ahir la primera jornada de vacunació de la dosis de reforç contra la Covid a la seu de l'entitat. Llegim al País que varen atendre a una trentena de persones vacunant-los contra la Covid i també la grip.
I més notícies positives de la zona Vallejo d'aquest divendres. Es recupera un tresor del modernisme.
És la casa Tosquella del barri del Putxet i el Ferró de Barcelona. L'Ajuntament va anunciar ahir que comprarà la finca per 1,15 milions d'euros, un import que forma part del fons pactat amb Esquerra per als pressupostos de 2021 per l'adquisició o rehabilitació d'edificis singulars en operacions d'interès per la ciutat. Una finca modernista preciosa, malgrat el seu mal estat, que està abandonada des de 2012, quan varen marxar els últims inquilins. La família, els propietaris, l'han intentat fent vendre al llarg d'aquests gairebé 10 anys, fins i tot a través de Wallapop. I està previst que, després de rehabilitar la finca, es converteixi en un centre per a persones grans i no es descarten altres usos veïnals.
Què no ens podem perdre aquest divendres?
Doncs, per una banda, la Contra del País, que entrevisten a Anna Caballero, especialista digital, vicepresidenta de l'Associació Europea per a la Transició Digital, que ha organitzat una jornada sobre els drets del menor a la xarxa. A part de recordar que no podem pretendre coses com que els fills no entrin a internet perquè hem de conviure amb això i educar, insistiria en el que recorda que mercantilitzar un menor és mercantilitzar les seves dades i que si un producte és gratuït, el producte ets tu. Estaria bé recordar-ho no només amb els menors, perquè als adults també ens passa això.
I també t'ha agradat, Olga, especialment l'article del Periódico d'avui sobre l'exposició que estrena a l'AMNAC de Gaudí.
És portada als diaris catalans la nova exposició del Museu Nacional d'Art de Catalunya sobre Gaudí, que es carrega un seguit de tòpics al voltant de l'arquitecte. Són 650 peces que demostren que l'artista no vivia tant al marge de la societat com s'ha dit sempre i que va ser un gran intèrpret del seu temps. El Periódico, a més de parlar de Gaudí, les joies que no ens podem perdre del geni, el que representa l'exposició, com la resta de diaris, aprofita l'excusa per fer una repassada a propostes musicals, fílmiques i artístiques on l'obra i figura de l'arquitecte ha estat present. Potser la reconeixeu, és la careta de Fringe, una sèrie fantàstica, de gènere fantàstic i també fantàstica, sobretot les primeres temporades, on apareixien universos paral·lels i aquest univers alternatiu al costat de les Torres Bessones, que seguien dretes tot i rodar-se després del 2001, i vèiem l'Hotel Attraction de Gaudí, un dels seus projectes que el món real mai va arribar a construir-se. Si voleu buscar-lo, primer episodi de la segona temporada i està a Prime Video.
10 i 39 minuts. Abans de repassar bones notícies per la música a la zona Vallejos, hem de donar una última hora. De fet, parlaven res fa uns minuts d'aquestes últimes novetats de la Covid. Doncs Àustria ha confinat tota la població del país i ha obligat a tots els ciutadans a vacunar-se. La mesura arriba després del repunt de casos de coronavirus que està registrant el país. De fet, és una informació que us estem donant ara mateix d'última hora, i el butlletí de les 11 amb Olma Giró i Xavi Toscano l'ampliarem, doncs, més informacions que tinguem sobre aquest tema.
Van començar la setmana deixant-los només anar a treballar, comprar i coses superbàsiques com anar al metge. Els austríacs no vacunats, sembla ser que la situació empitjora.
I ara sí, vinga, va, canviem de registre. Olga, bones notícies per la música.
Ja coneixem els primers noms del Festival Cruïlla 2022. Tot fa pensar que el 2022 també hi haurà macrofestivals, possiblement amb mascareta, amb passaport Covid o proves d'antígens o PCR. Si voleu reservar-vos els dies a l'agenda, del 7 al 9 de juliol, al parc del Fòrum Hot Chip, Rosalén, Residente, Elefantes, Fat Freddy's Drop o Zahara. Aquests són els primers noms de cartell. N'hi ha més, els podeu veure a la web. Això és Caída Libre de Zahara, té 5 anys, però és igual, perquè sempre sona igual de bé. Segur que farà un directe impecable, com sempre, amb unes coreografies i tots els detalls cuidats. Ja podeu comprar abonaments i entrades a la web del festival cruillabarcelona.com.
Va, avui és divendres, també dia d'estrenes.
I ens quedem amb l'estrena de Vida Perfecta, la sèrie de la Letícia Dolera, que avui s'estrena segona temporada a Movistar Plus.
Venia a hacer una devolución.
¿Motivo de la devolución?
No es lo que me esperaba.
El nadó no és el que s'esperava, la maternitat sol passar. La sèrie protagonitzada per la Letícia Dolera, la mateixa, la seva germana interpretada per l'Aixa Villagrán i la seva amiga Cris, que és la Celia Freijeiro, i un seguit de secundaris meravellosos, ens expliquen amb humor i cruesa també que aquesta idea de vida i perfecció és un oxímoron.
La imatge del dia.
La imatge del dia d'avui l'hem trobada, gràcies, Olga, per aquesta zona Vallejo, al diari El Punt Avui, Marta Jarque, i ens transporta fins a l'Afganistan.
Sí, concretament fins a l'aeroport de la capital, Kabul. A la imatge s'hi veu un soldat talibà armat vigilant a la pista d'aterratge. De fons, un avió gegant i ple d'ajuda humanitària arriba a Kabul. Una imatge de contrastos, ja ho veureu. Primer, ens xoca una mica el setup que el vigilant s'ha baixat de les oficines, el que sembla el voral de la pista d'aterratge per gaudir de la seva guàrdia. Dues cadires d'aquelles amb rodes, que aquí a la redacció també en tenim.
N'hi ha força.
Ell està assegut en una mentre aguanta una escopeta gegant. I també ha tingut de bé baixar-se un termo, que no sabem si conté cafè, té, que a Afganistan se'n veu molt, o querosè, per reomplir el dipòsit de l'avió que està aterrant, i que, per cert, a la imatge se'l veu molt a prop, potser massa, d'aquest peculiar controlador aeri. Una escena molt costumista que xoca amb les imatges que tenim normalment associades amb els aeroports, no? I també, segon, ens ha cridat l'atenció l'avió de la imatge. Recordem que transporta ajuda humanitària perquè el règim talibà està arruïnant la vida dels afganesos, i suposem que, per vergonya, el soldat està assegut d'esquena a la pista d'aterratge per evitar fixar-se amb l'avió. Li deu caure la cara de vergonya al veure que han de venir de fora a arreglar-li els mobles. O no, potser està d'esquena perquè no sap que la cadira és giratòria i s'ha assegut tal i com se l'ha trobat.
Vinga, Marta, de l'Afganistan, què? Fas cap avui? Cap a la Xina. Vinga, arrasando amb la vida, la nostra corresponsal, que està avui a la Xina per explicar-nos, de primera mà, com sempre ho fa, no hi ha una altra manera, el malson de qualsevol addicte als bufets lliures.
Sí, Mercè, no t'hi vulguis trobar, sentíem aquest arrasando de la Talia. Jo he de dir que no sóc fan dels bufets lliures. Per mi, qualitat per davant de quantitat, però n'hi ha per tots els gustos. El Kang, per exemple, li encanten. Ell és un xinès, és blogger, i retransmet els seus copiosos àpats en directe. Avui hem llegit que el bufet on acostuma a dinar el Kang li han prohibit l'entrada perquè menja massa.
Déu-n'hi-do. I el restaurant no li devia sortir gaire a compte, no? Si
és així mateix.
Molt.
És així mateix. El darrer àpat que en Kang va poder gaudir al bufet lliure va consistir en 1,5 quilos de peus de porc i 4 quilos de gambes, el que vindria a ser un mar i muntanya. Per baixar tot això va necessitar, atenció, 30 ampolles de llet de soja.
Que fa baixar la llet de soja.
Exacte, exacte, per pair. El propietari del bufet lliure declarava que el canc, quan es serveix les gambes, no ho fan pinces, sinó que agafa la safata sencera i se l'emporta a taules, el que en argot bufet lliure es coneix com un ànsies. Normal que no el deixin tornar a entrar, canc. Suposo, tranquil, no, tampoc s'hauria de preocupar el canc, perquè estic segura que ja té reserves calòriques per passar tot l'hivern tranquil.
Però són les males maneres, el que l'han perdut, perquè ja sabem que els bufets lliures surten a compte perquè sempre hi ha un que menja tant com el canc i tota la resta que mengem amb els ulls, però poca cosa més.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Què, anem cap a viral? Va, perquè avui, a l'apartat de virals, atenció, un nom propi en blanc i negre.
Ja ho té, eh? Això de les cançons, que per si es despisten, jo crec que a vegades diuen qui sóc i diuen el seu nom, al principi, al final, entremig. És Ana Mena, des de Màlaga, per El Mundo, i ha fet bullir les xarxes socials en les darreres hores. Clar, ella, des de Màlaga, pel Mundo. El motiu és que l'artista de Màlaga ha creat molta expectació a les xarxes després del seu últim moviment a Instagram. La jugada és que Mena ha arxivat totes les seves publicacions i després d'aquest enterrament visual, pam, de cop i volta, la primera publicació que fa la cantant malaguenya és una imatge de Maciel, Festival d'Eurovisió 1968, acompanyada de 3 emojis d'un mico tapant-se la boca, un fet que ha suposat, d'una banda, la seva possible participació a... Perquè això ha generat molta expectativa.
Sí, no? O sigui, ja ha bullit la xarxa.
Molt, a veure, molt. És que és trending topic.
Quines opcions tenim?
Opció A, anirà al Benidorm Fest. Opció B, al Festival de San Remo. O opció C, directament al certamen d'Eurovisió. Bé, de fet, Ana Mena ja va publicar aquest dimarts. Bé, una cosa important, caldrà esperar per saber si aquest missatge misteriós d'Ana Mena està relacionat amb el Festival d'Eurovisió o no. Però, de moment, a les xarxes, els seguidors del Festival de la Cançó ja han dit la seva.
Ah, sí? I quines les reaccions?
Home, doncs, per exemple, en Henry Bladjon ha dit... que me da un parraque.
Home, normal.
Sí, Ana Mena.
Home, no és per menys. Jo, quan ho he vist aquest matí, gairebé em quedo allà al bus. Àngel Pitufo diu que estoy ilusionándome. En Rafa Sanmol, tiene que ser una coña o un hackeo, no? Madre mía, de confirmar-se.
És que, de fet, ho han dit, això, no, Olga? Que possiblement sigui víctima d'un hacker, Ana Mena. És una de les possibilitats, no?
Sí, però una mica ja fa dies, no?, que està dient que passarà alguna cosa. També és una de les protagonistes d'una sèrie nova d'HBO Max que s'estrena l'1 de desembre, on entrevisten i sentirem a diferents músics i una és ella. Però bé, a banda... Ana Mena també és notícia aquests dies perquè és una de les cantants que ha posat la seva veu al disc de la Marató de TV3 versionant aquesta cançó de Buhos. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. El disc, per cert, surt a la venda diumenge 28 de novembre. La Marató d'aquest any està dedicada a les malalties de salut mental i la setmana vinent sabrem més d'aquest disc de la Marató amb un dels seus productors.
A part, tindrem un altre punt de vista, no?, interessant, de com es produeix aquest disc de la Marató. Serà la setmana vinent, aquí al matí, a Ràdio Cel. Vinga, i avui també ens ha cridat l'atenció a la taula de redacció una proposta teatral, Marta, amb accent femení i, a més, molt irreverent. What good is sitting
alone in your room? Es tracta d'un curs de cabaret que se celebrarà del gener al març, els dissabtes, a la Sala Beckett de Barcelona i que posa els defectes en escena i els celebra, en fa espectacle. A Transitar por el defecto, que és el nom del curs, les participants aprendran a lluir la seva cara més poca solta i canalla.
Hem dedicat una iniciativa de les actrius de les Glòries Cabareteres, home.
Són la Marta Bernal i la Glòria Martínez, que com que no van poder-ho fer al Molino, van començar la seva carrera al Metro de Barcelona i s'han convertit en les cabareteres més irreverents de l'escena teatral barcelonina. Al curs us parlaran del que consideren les autèntiques artistes de la ciutat, com la Rubén la Cangrejo, la Desi o la Carmen de Mairena. A més, aprendreu a riure-us de tothom, començant per vosaltres mateixes. Trobareu tota la info a salabeckett.com.
I a partir, gràcies, Marta, i a partir de la una, espera't, perquè posarem avui encara més teatre a la lupa, no? Concretament el Teatre Amateur.
Exacte, parlarem de Set de Teatre, una mostra que dona suport i visibilitza el treball de companyies de teatre no professional a la ciutat de Terrassa. Des d'avui i fins diumenge, al Teatre Principal de la ciutat agarenca s'hi podran veure fins a 4 muntatges teatrals de companyies amateurs de la ciutat. En parlarem amb la Sílvia Bertés, que n'és la impulsora.
I, de fet, del teatre al cinema, avui també al matí a Ràdio Estel, un convidat de luxe, ell és Rafa Sanahuja. Bon dia, Rafa.
Bona vesprada, Mercerra. Bona vesprada, Marta.
T'has colat aquí directament a la taula de redacció.
Sí, avui he matinat. M'has fet matinar, jo content, contentíssim. I avui, com tu estaves dient, li agafo el testimoni a David Serra, molt responsabilitzat per cuidar de la seva criatura, vigilo el seu camp, li rego el seu jardí, són metàfores innocents, evidentment. El nivell és alt i no ho dic per dir, em declaro fan absolut el David, però, clar, cinema. Mercè. I jo dic, què faig? Una lupa de cinema. Li vaig consultar, com no pot ser d'altra manera, el nostre cap de continguts, que el tenim aquí de cos present, Joan Trias, i en la seva línia sempre profunda...
Et, que ja és molt, que estigui en cos present, perquè Joan Trias...
Sí. En la seva
costa,
línia...
costa de veure,
en
Joan
la seva
Trias.
Línia agafa pastil, em va dir... No, Rafa, jo faria una retrospectiva sobre el cinema de Bergman, de Fellini, de Kurosawa, de Buñuel... I bé, era una idea, però després li vaig demanar una segona opinió, sempre cal una segona opinió, raga, tota la vida, a Ferran Capdevila, el meu productor de confiança, i en la seva visió preclara de la vida em diu: deixa't de parides intel·lectuals, Rafa, i fes el que fas tu. Tu tens aquest nivell, pseudo-gracietes. Vale, que és una mica el meu
estil. És un gènere.
És un gènere, meu de la casa. A banda, bueno, i per tant, li he fet cas. A banda de la pel·lícula misteriosa, jugarem una mica, que per cert és un homenatge al David Serra.
Però, cançó... clar, Rafa, un moment, però de què parlaràs?
Ara t'ho dic.
Exacte.
La cosa és que en aquesta casa n'hi han presentat.
Els preàmbits.
Pol Marçà, Toni Marín, el mític Joan Trias de cos present, el nostre mestre i referent Ignasi Miranda, la informativa Diana Silva, tu mateixa. Doncs bé, buscarem a cadascun un equivalent cinematogràfic, personatges de pel·lícula que em recorden els presentadors de la casa. Per exemple, com aquesta que està sonant. Aquesta pel·lícula representa un personatge, la Marxa Imperial. Doncs per mi...
És que no ets tu.
No, jo no. És un dels presentadors de la casa. A partir de la una...
Tu t'has posat o no?
Jo no, home, no, això seria poc elegant. Seria poc elegant.
Joan Trias, què fem? Aquí hem de reaccionar.
Què tal, mal dia?
No es present.
Jo el veig una mica sopa de ganso,
Sopa de ganso.
Ja li he dit
ja moltes
vegades.
Ja m'ho dic sempre, que sóc una mica groucho. És molt nivell, aquest.
Home, jo Inspector Gadget, què vols?
Inspector sí? Gadget, no? Perquè...
Home, millor tres huevos duros.
I també dos huevos duros. El nivell és, de groucho està bé.
Què és això de huevos duros?
Hombre, i també dos huevos duros. L'escena del mític del...
Jo, de veritat, que aquesta secció del tema m'obriu un nou món.
Això serà a partir de la una.
Sí, a partir de la una.
A veure com arribem. Rafa Sanahuja, gràcies.
No, jo bé, perquè ara marxaré a fer un cafè i jo arribaré fresc.
Convides,
A tu sí, a tu sempre. Va. Que ets el cap.
Va.
Que et quedes fins als nassos o no?
Vinga, va, a veure què Rafa el Trias.
Joan Trias.
Va, vaig al gra, no com en Rafa Sanahuja. Avui n'estic fins als nassos dels haters del Nadal. Sí, sóc un fan del Nadal. De fet, per mi podria ser tots els dies de l'any, fins i tot a l'agost, amb banyador, amb un daiquiri, fins dins d'un ànec rosa inflable flotant enmig d'una piscina. Vale, parèntesi, esborreu aquesta imatge del vostre cap. M'agrada el Nadal, m'agraden les llums de Nadal a meitat de novembre, el fred, els abrics llargs, els pares noels que surten de l'atur per tocar la campaneta cada 3 segons i mig a la porta d'un supermercat amb panxa de 400 quilos i cara de drogodependents. Les pel·lícules tan sucroses que tornarien diabètica qualsevol només mirant els crèdits, o l'olor a herba podrida, mullada i aixafada a la que li diem molsa perquè queda més bonic, i que ens cobren a pes de ninot de fecant, és a dir, a preu d'or. Això és el que m'agrada, esclar, cosa rara que ho digui, però havia de començar per aquí per explicar que m'agrada molt el Nadal, però que n'estic fins als nassos del pre-Nadal. I a què em refereixo un pre-Nadal? Bàsicament, el no saber a partir de quan començar a dir allò de... Per si no ens veiem, bona entrada d'any, però sobretot no saber quan parar-ho. Al febrer, al maig, al desembre, si no has vist algú i ja aprofites per desitjar bona sortida i bona entrada d'any a la vegada. N'estic fins als nassos dels amics invisibles, que invisibles també podrien ser els pongos que al final no saps on deixar perquè alguna ment brillant va inventar la teleplana. Un pongo que, evidentment, ha tingut un preu pactat quan s'ha de posar a prop el regal de l'amic invisible. 1 euro, 3, 5, 10... 10 per aquella cosa que no saps ni per què serveix i qui es lletja perquè sí. N'estic fins als nassos de les típiques tonteries que col·lapsen el mòbil amb missatges més o menys masclistes i més o menys sense cap mena de gràcia que algú ha volgut definir com a muntatges. Així, muntatges, com si fossin King Henry Ford. N'estic fins als nassos de sopars d'empresa, d'amics, de veïns, de cunyats, de pares, mares, tutors, familiars i cosins, de les escoles, o pitjor, el d'exalumnes, perquè algú que vas conèixer el 1978 ha tingut la màgica idea de que, com està sol, enfonsat i segurament no només veu els dissabtes, ha de compartir la seva vida amb 25 persones més que no veu des de fa 40 anys per acabar bevent amb ve alta, cava amb una neula quan queda un mes per obrir els torrons. Ei, però que el Nadal m'agrada, eh? I per si no ens veiem, bona entrada d'any.
Què passa? Vols comentar alguna cosa?
Sí, bueno, que sí que s'ha anat per les rames, directament, una mica.
Vols cobrar, Rams?
Va, Marta.
Un desig.
Quedeu-vos un moment, va, Joan, ja sabem que tens pressa, però ràpidament, freqüència madurada d'avui, què ens preguntes?
Doncs mira, avui és 19 de novembre, i tal dia com avui, però de l'any 2002, avui fa 19 anys, s'enfonsava el Prestige a les costes de Galícia, el tercer desastre medioambiental més costós de la història, i segurament el que comunicativament es va gestionar de manera més rigorosa.
Los datos que nos dan en este momento es que la estructura se encuentra deformada, que hay planchas dobladas hacia adentro. Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos, hay cuatro en concreto, los que se han visto, cuatro regueros, me dicen, regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical.
Regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. Era ben bé així. Finalment van ser 11.000 tonelades de cru que es van abocar a les costes gallegues. Aprofitant l'efemèride d'avui, us preguntem de quin país era el capità del Prestige. La primera pista en remet a una pel·lícula de riure, i és aquesta.
Ian es vegetariano. No come carne.
¿Cómo que no come carne? No importaré, cordero.
Mi gran boda...
Ai! Us pensàveu que m'havia equivocat, eh? M'havia tallat a temps.
Ens has fet patir per un segon.
Estàvem perdudíssims.
Estic segur que és Mèxic.
Jo sé quina.
Jo crec que és Itàlia, no?
Guana. Guana.
No.
Va, és més a prop, és més a prop.
És més a prop?
Si ja ho sabeu, els oients que ja ho sapigueu i recordeu que avui és el gran sorteig, eh? Avui és el dia... Avui és el dia C, el dia Capravo. Si ja ho sabeu, doncs ens podeu enviar les vostres respostes per WhatsApp al 663-99-30-62 o per correu al mati@radiostel.cat. Teniu temps de participar fins a la una.
Avui, per fi ha arribat ja l'esperadíssim disc de la cantant britànica Adele. Aquí teniu aquest Cry Your Heart Out, que és una de les cançons que formen part d'aquest 30. No sé si ho sabíeu, però segur que ho sabíeu. La cantant Adele el que fa és cada disc que treu li posa l'edat que ella tenia, doncs, quan estava creant aquestes cançons. I d'aquí es diu 30. Què riu, Joan Trias? No t'agrada aquesta dada?
Sí. No, estic esperant el 90. Sort que la reina Isabel d'Anglaterra no treu discos.
Ai, pobret, està malalta, eh?
Sí.
No cabria la data. La portada.
Mireu, fem una cosa, li pugem al fader a tot plegat. Avui ho fem amb aquesta cançó novíssima d'Adele i arribem al punt de les 11. Ens posarem el dia amb les notícies amb la Olma Giró i el Xavi Toscanos. Anunciàvem aquesta darrera hora. Us ha confinat a tota la població del país i, de fet, ha obligat, doncs, també a tota la població a vacunar-se després del repunt de casos de Covid-19. Ens amplien aquesta informació tot seguit als serveis informatius, l'Olma Giró i el Xavi Toscano, i després, a partir de, quan passin uns 5 minuts de les 11, parlarem aquí al matí a Ràdio Estel del gran recapte d'aliments que comença avui per tot el territori català. Fins ara. When I wake up, I'm afraid of the idea of facing the day.